Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Denuncia el tractament que estan rebent els 7 CDR detinguts dilluns per la Guàrdia Civil i que són a l'espera de passar a disposició judicial. L'organització encarregada de les defenses assegura que 48 hores després dels arrestos encara no han pogut accedir a la documentació del cas, ni tampoc han pogut parlar amb tots els detinguts, dos dels quals segueixen incomunicats. N'ha parlat a Ràdio Sabadell el portaveu d'Alerta Solidària, el sabadellenc Xavi Pellicer.
Estem a l'espera de poder accedir a la documentació i de poder reeditar aquesta vista que ni tan sols ens ha notificat. De moment, nosaltres demanarem que el deixin anar, sense cas, sense imputacions fins i tot, i hem d'esperar a veure què fa la Fiscalia, que és un òrgan representant de l'Estat, i que, per tant, a veure què decideix el Partit Socialista Obrer Espanyol que vol demanar a aquestes persones. No?
Sobre els delictes que se'ls imputen, Pellicer ha puntualitzat que tant les dues persones en llibertat des de dilluns com els 5 detinguts amb els quals han pogut parlar s'enfronten a càrrecs de terrorisme, però no de rebel·lió, ni tampoc de tinença d'explosius. Tot i que no està confirmat, els 7 arrestats podrien començar a declarar demà mateix davant del magistrat de l'audiència que porta la investigació. Un cop han passat les 72 hores límit que té la policia per portar un detingut davant del jutge.
Titulars.
Les patronals sabadellenques presenten a aquesta hora a la seu de la Cambra de Comerç el resum de l'activitat econòmica de la ciutat i el seu entorn relatiu als primers 6 mesos de l'any. Entre les conclusions que s'han posat damunt la taula hi ha que, en línies generals, l'activitat econòmica al Vallès s'ha ralentitzat. El Pere Gallifa ens en donarà tots els detalls d'aquí a uns minuts. I continua el malestar entre els veïns dels Marinals per la plaga de xinxes amb epicentre al número 10 del carrer Tibet. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Els veïns denuncien que el propietari del pis on s'hauria localitzat el focus no deixa de posar entrebancs, la qual cosa no permet accedir-hi per fer la desinfecció. Davant d'aquesta realitat, el grup municipal de Ciutadans ha demanat que l'Ajuntament de Sabadell hi actuï d'ofici. El portaveu del partit taronja, Adrián Hernández, ha recordat que quan el PSC estava a l'oposició va exigir el mateix al govern quadripartit amb la crisi de les xinxes a Espronceda.
I dia de tornada als entrenaments per a un Sabadell que segueix pendent de si el partit contra l'Orihuela es juga a Los Arcos.
L'equip escorpí té fins les 6 de la tarda per presentar un informe que garanteixi que es pot jugar allà, però tot sembla indicar que serà així. En parlem a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Avui les temperatures a Sabadell han baixat una mica respecte de la calor d'ahir. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Situació similar. Li preguntem al Jordi Cruz des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui a les comarques de Barcelona esperem que el cel estigui entre poc i mig ennuvolat en general, degut al pas de la cua d'un front que ens portarà alguns núvols alts. També de cara a la tarda pot créixer algun núvol cap al prelitoral. Fins i tot no es descarta algun ruixat aïllat a la zona del Montseny. Ara al matí al Garraf també podria caure algun ruixat, però la probabilitat és molt baixa i tampoc es descarta que aquesta nit o demà de matinada a punts del litoral pugui acabar caient algun ruixat. Atenció al descens de la temperatura perquè serà moderat. Avui la temperatura màxima, com a molt, arribarà fins als 25 o als 26 graus i el vent en conjunt bufarà fluix de direcció variable amb domini del component sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El trànsit. Situació tranquil·la aquesta hora a les carreteres més properes a Sabadell. Només cal destacar retencions en alguns punts de la ronda litoral a Barcelona en sentit Nus del Llobregat. També hi ha incidències a la P7, en aquest cas a l'altura de Santa Margarida i els Monjos en direcció a Barcelona. Hi ha un carril tallat a conseqüència de l'avaria d'un vehicle. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Ens ho explica des del Transmet El Javier Arjona, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per avaria d'un tren al Prat, els trens de línia R2 Sud estan circulant amb demores que poden superar els 30 minuts en tots els sentits. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot en moment de Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 5 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
CDR detinguts dilluns per la Guàrdia Civil podrien passar demà a disposició de l'Audiència Nacional. Aquest dijous expira el termini màxim de 72 hores que té la policia abans de posar algú davant del jutge. En els últims dies s'havia especulat amb la possibilitat que se'ls apliqués la llei antiterrorista que preveu una pròrroga d'aquest termini de 48 hores. A l'espera que compareguin davant del magistrat del jutjat central número 6 de l'Audiència, la Guàrdia Civil continua interrogant els 7 arrestats. I 48 hores després de les detencions, Alerta Solidària denuncia que encara no ha tingut accés a la documentació relativa als nous CDR detinguts dilluns en el marc de l'operació Judas.
Així ho ha explicat avui en declaracions a l'emissora municipal Xavi Pellicer, portaveu de l'organització que coordina les defenses. Malgrat això, els advocats han pogut parlar en les últimes hores amb 5 dels 7 detinguts. Pellicer ha comentat com els han trobat.
Al llarg de la nit d'ahir vam poder parlar amb 5 de les 7 persones detingudes i vam poder constatar que estan cansades i consternades per l'operatiu, però que es troben fortes i contentes del suport familiar i de les mobilitzacions que hi ha hagut. I n'hi ha dues més en què la Guàrdia Civil s'ha negat i ha impedit que els advocats que han designat les famílies puguin assistir-los i encara no hi hem tingut cap tipus de contacte.
Ara bé, hi ha dos dels detinguts que continuen incomunicats i amb els quals els lletrats no han pogut parlar-hi. Per al portaveu d'Alerta Solidària s'està aplicant la llei antiterrorista de forma oficiosa.
Formalment se'ls està aplicant la llei antiterrorista, de forma oficiosa se'ls està aplicant una sèrie de restriccions als seus drets fonamentals que molt poc democràtics tenen i molt poc dins un procés normal de detenció tenen, no? Per tant, formalment no se'ls està aplicant aquesta llei, però se'ls està donant una sèrie de drets i per tant se'ls està aplicant una sèrie de restriccions ad hoc i sense cap tipus de formalitat, no?
Pel que fa als delictes que s'imputen als 9 detinguts, dos dels quals van quedar dilluns en llibertat amb càrrecs, Xavi Pellicer ha confirmat que a banda d'aquests dos, 5 més estarien acusats únicament de terrorisme. Inicialment, la Guàrdia Civil havia dit que tots 9 estaven sent investigats, a més de terrorisme, per rebel·lió i tinença d'explosius.
A tot això, avui hem sabut que l'Associació Espanyola de Guàrdia Civil s'ha personat com a acusació popular contra els 100 membres del CDR detinguts dilluns. En un comunicat, l'associació assenyala que amb aquest moviment pretenen vigilar que no hi hagi cap escletxa legal a la qual es puguin acollir els arrestats de forma que els seus actes asseguren puguin quedar impunes. Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat d'intolerable l'operació de la Guàrdia Civil perquè, diu, vol criminalitzar l'independentisme.
Ho he defensat abastament en aquesta cambra i ho torno a repetir. El moviment independentista ha estat, és i serà un moviment pacífic i no violent que busca assolir la independència del nostre país sempre per mitjans democràtics, sempre. I trobo intolerable que, de nou, altra vegada es vulgui criminalitzar el moviment independentista acusant-lo ja no només de ser un moviment rebel, sinó de terrorista.
El president català ho ha dit durant el seu discurs al debat de política general al Parlament.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'economia vallesana es troba en desacceleració. Avui es presenta a la Cambra de Comerç l'informe de conjuntura sobre l'estat de l'economia als municipis de la Conca del Ripoll i també la Riera de Caldes. El protagonisme, de moment, se l'ha emportat un dels convidats, Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Ho segueix el Pere Gallifa, que ha expressat Jiménez davant dels empresaris sabadellencs avui. Bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs Ignasi Jiménez ha dit que estan en contra del quart cinturó, referint-se tant a ell com a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. Diu que és una infraestructura que es va planificar fa molts anys i que no era permeable amb els municipis. I que actualment el que estan plantejant, el que defensen, de fet Marta Ferrés fa unes setmanes va anar a reclamar sota el nom de quart cinturó en el secretari d'Estat d'Infraestructures una infraestructura d'aquestes característiques, però ell diu que no s'ha d'anomenar així, no s'ha de dir quart cinturó, sinó que el nom que s'ha d'utilitzar és la Ronda Vallès. Diu que en aquest cas aquesta infraestructura sí que lligaria els municipis de la comarca i que serviria per connectar la ciutat de Sabadell, sobretot amb altres municipis. Diu que Sabadell ho necessita i que, si no, Terrassa despuntaria en competitivitat. Diu que aquesta infraestructura de la Ronda Vallès faria que Sabadell fos molt més atractiva i que serviria per millorar la qualitat de l'aire de la ciutat, ja que s'expulsarien els vehicles de la Gran Via. D'aquesta manera justifica el fet de construir una infraestructura per a vehicles d'ús privat amb l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i la sostenibilitat. Aquesta presentació de l'informe de conjuntura ha començat amb cert retard, per tant hi ha hagut poques dades de moment sobre com serà la tònica de l'economia a la comarca. En qualsevol cas, en una xerrada inicial, Ramon Albaric, president de la Cambra de Comerç, ja ha apuntat que hi haurà incertesa en els pròxims mesos, sobretot per alguns fets com el Brexit, també les polítiques egocèntriques de l'administració americana o la política alemanya, i això es tradueix en algunes dades que hem pogut recollir a l'inici d'aquesta explicació. Per exemple, que la creació d'ocupació s'ha moderat respecte al 2018. Sí que Sabadell ha crescut un 3,4%, sobretot perquè aquí a la ciutat tenim molts més serveis públics que altres municipis de la comarca, més centrats en la indústria, però en qualsevol cas sí que ha caigut la contractació més d'un 10,1% els primers 6 mesos d'aquest any. Sobretot, els contractes que ara mateix estan signant són temporals, un fet que havia anat disminuint després de l'esclat de la crisi, però que veiem que en els últims mesos ha tornat a créixer bastant.
Doncs gràcies, Pere, per aquestes dades que ens acostes des de la seu de la Cambra de Comerç de Sabadell. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Encara en clau econòmica us expliquem que Fira Sabadell es vol fer un lloc al mapa d'equipaments firals de Catalunya. Aquest és el principal repte que s'han fixat els responsables de l'equipament de l'antiga fàbrica ABB en la recta final d'aquest any. Tot plegat després de comprovar que les instal·lacions sabadellenques encara són desconegudes a la resta del territori, malgrat tenir una personalitat pròpia. Per fer un pas endavant en aquest sentit, Fira Sabadell acollirà el 26è Congrés de Fires de Catalunya els dies 20 i 21 de novembre.
Els responsables de Fira Sabadell van proposar l'equipament sabadellenc per acollir el certamen i així mostrar les seves possibilitats. Així ho ha apuntat la tècnica Anna Santander en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Som una fira peculiar, perquè si vas a visitar d'altres, doncs sí, home, són molt maques, i després està a Barcelona, que és un altre món, però la gent quan ve aquí i realment veu l'edifici, realment, doncs, els agrada molt. I volem posar-nos al mapa de nou i ser doncs, un petit referent per les fires de producció mitjana, diguem.
Una altra de les apostes de Fira Sabadell és la producció de certàmens propis, com la Fira Diversió, que es farà el 4, 5 i 6 d'octubre. Santander ha explicat en què consisteix.
Aquesta és una fira on es podrà trobar tot en manualitats i hobbies. Quan parlem de manualitats, tothom s'enfoca molt doncs, en qüestions de patchwork i costura i demés, però nosaltres volem anar una mica més enllà i proposem doncs, activitats per nens, tindrem, per exemple, els retromaniacs, que això és màquines recreatives antigues i videojocs. Doncs volem que tota la família es trobi, no?, trobi el seu lloc dins d'aquesta fira.
Entre la programació d'aquesta tardor a Fira Sabadell també en destaca el Congrés de Qualitat de l'Aire el 24 i 25 d'octubre, que comptarà amb 70 ponents relacionats amb la gestió de la contaminació atmosfèrica. Se sumarà a la 24a edició de Fira Nubis el 19 i 20 d'octubre, el Dinosaurus Tour l'1, 2 i 3 de novembre i la segona edició de Fira Casa Vallès i la segona exponador el 6, 7 i 8 de desembre.
La Crida per Sabadell considera que l'actual govern ha arribat als 100 dies al capdavant de l'Ajuntament aprofitant els projectes de l'anterior mandat. A més, critica que fan una política de grans titulars, però que les propostes que presenten tenen, en el fons, poca viabilitat. A més, també lamenten que dos dels projectes estrella que s'han presentat en els últims dies, la compra de l'aparcament del passeig i les obres del Portal Sud, s'hagin aconseguit a cop de talonari. Nani Valero, portaveu de la formació anticapitalista.
És l'interès de la ciutadania? Sabem què significa posar tots aquests diners. Va significar que a l'últim ple 40 projectes van quedar exclosos, 40 projectes que estaven molt avançats i que alguns d'ells també compten amb subvencions europees. Ja veurem què passa. Perdrem diners com a ciutat. Perdem diners per tirar enrere projectes com el Mercat de Campoamor i com amb d'altres projectes que formaven part de tota aquesta bateria de projectes fets també amb molt consens ciutadà, cosa que ara no s'està tenint.
Valero ho ha dit avui al Cafè de la Ràdio. Què més ha dit Pau Durant? Bon dia.
Bon dia, Núria. La Crida no aprova els primers passos del govern de coalició. Bona part de les crítiques se centren en els projectes que han dut a terme socialistes i Podem al capdavant de l'Ajuntament. Per exemple, retreuen que la compra de l'aparcament del passeig ja estava molt avançada en el mandat del quadripartit, però que no s'havia desencallat perquè es negaven a pagar els prop de 5 milions d'euros que demanava la Generalitat. Per contra, estaven negociant una compensació per les obres del passeig que va pagar l'Ajuntament. Tampoc els ha convençut com s'ha desencallat la creació del Portal Sud, sense incloure-hi com ha d'acabar sent el polígon de Sant Pau de Riusec.
I calia fer un plantejament molt més global i molt més adequat a les necessitats futures de la nostra ciutat. Ara només parlem de l'aeroport, perquè també hi ha persones que semblen especialitzades en aquest tema dins dels assessors de govern. Ja veurem com va. El tema de l'aeroport i tota aquella zona del Portal Sud era un tema i continua sent un tema important per la Crida.
A part de criticar la gestió dels projectes de ciutat, la Crida lamenta que el govern de coalició no treballi per crear consensos dins de l'Ajuntament. Com a exemple, citen les comunicacions oficials, que es fan en nom de tot el consistori, quan només tenen el suport de l'equip de govern. Però també critiquen que no es doni resposta a les preguntes que plantegen els grups municipals. Per exemple, amb el punt lila de Festa Major.
S'ha demanat reiteradament el contracte del punt lila, el cost del punt lila, doncs tant el cost, ens vam assabentar per mitjans i el contracte encara no ens ha arribat. I és un tema preocupant perquè nosaltres, des de la Crida, un dels nostres objectius és fer un bon seguiment dels serveis públics que estan externalitzats, com Esmatza, el servei d'atenció domiciliària, les Bressols.
Sobre l'externalització d'aquest servei, Valero també ha denunciat que aquesta operació s'hagi fet en un departament liderat per Podem, que durant la campanya va apostar per la municipalització de serveis. També pensen que l'externalització del servei demostra poca confiança per part del govern en les professionals del Servei d'Informació i Atenció a les Dones.
I encara sobre els primers 100 dies del govern de Marta Ferrer, Sabadell en Comú denuncia que l'alcaldessa ha viscut de renda. Des de la formació asseguren que l'alcaldessa socialista s'ha apropiat, volíem dir, de la feina feta pel govern quadripartit, anunciant projectes impulsats en el mandat anterior. Ho ha dit l'exregidor d'Unitat pel Canvi i actual portaveu de Sabadell en Comú, Edu Navarro.
Apropiant-se de la feina que ve de l'anterior govern i venent-la com si fos acció de l'actual govern, com per exemple, dos exemples, és l'anunci de la subvenció del Parc Agrari, que va ser un procés que es va fer amb l'anterior govern i en concret amb el nostre company, el Joan Berlanga, i l'altre també el nou anunci de la compra de la flota de cotxes municipals elèctrics, que també ve de l'acció de l'anterior govern municipal. És a dir, és que Marta Ferrer durant aquests dies, i segurament entenem que durant bastants més dies, viu de les rendes de l'acció municipal de l'anterior govern.
Des de Sabadell en Comú també lamenten que aquests primers 100 dies del govern del PSC i Podem han estat marcats pel populisme.
I per la manca de consens en els grans projectes de ciutat, com la construcció d'una escola de música a l'Eix Macià o la demanda del quart cinturó a Madrid. Una altra qüestió que s'hauria posat sobre la taula en la reunió entre Ferrés i el govern espanyol seria la caserna. Josep López, membre del grup motor de Sabadell en Comú, creu que només hi ha una via possible per recuperar-la, reclamar l'acord original del govern d'Antoni Ferrés.
Si no fem allò de compadreo entre col·legues de partido, si no defensem criteris de ciutat, defensar criteris de ciutat vol dir defensar l'acord entre Valdivieso i Ferrés, el Ferrés original. l'acord de cessió gratuïta. Per tant, defensar la ciutat vol dir defensar la cessió gratuïta. I no calen altres mecanismes ni altres giravolts, al nostre entendre.
López insisteix que la caserna podria donar sortides a la falta d'habitatge d'emergència a la ciutat i oferir un espai per satisfer les necessitats d'investigació del Taulí.
I us ho dèiem en començar, el grup municipal de Ciutadans demana al govern que assumeixi la desinfecció de l'edifici afectat per les xinxes al barri dels Marinals. Els taronges consideren que és un problema de salut pública i demanen que s'actuï en un edifici en què la convivència amb l'individu que ha originat el brot es fa cada vegada més insostenible.
El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Adrià Hernández, demana a l'equip de govern que assumeixi el cost de la desinfecció.
Hem d'entrar al pis que té el focus de la plaga de xinxes, fer tota la comunitat i tot el pis, perquè si no ens trobaríem que si no algun veí no fa tan bé la seva neteja a casa seva, doncs que provoqui que una altra vegada tornem a tenir la plaga de xinxes, i una vegada acabem amb la plaga, llavors o sigui, ho pagaria l'Ajuntament subsidiàriament i després ja veuríem no, doncs si l'acabava pagant totalment l'Ajuntament o es mira la situació de cada veí, situació econòmica, etc. Però el que dèiem és que primer l'orient és fer la neteja de tot de l'edifici, que assumeixi l'Ajuntament i després una vegada no tinguem plaga doncs ja en parlarem de qui finalment paga alguna part, no paga res, etc.
Hernández considera que de la mateixa manera que es va actuar així en una plaga similar al barri d'Espronceda l'any passat gràcies a una moció presentada pel PSC, llavors a l'oposició, ara toca fer el mateix. El programa Connectats, que s'emet per Ràdio Sabadell, va parlar ahir amb veïns afectats per la plaga de xinxes, alguns dels quals viuen situacions dramàtiques. Dones embarassades que han hagut de marxar, persones que s'estan medicant per prescripció mèdica i que fins i tot han hagut d'agafar la baixa laboral. Aquesta veïna alerta que la plaga creix.
El desastre és que les xinxes es van espaiant cada vegada més. Jo, per exemple, no tenia, quan van venir a mirar l'empresa de plagues, i a dia d'avui en tinc. Em penso que els ho fa, perquè és on ens han picat. Tinc fills menors, la meva filla està plagada de picades.
El veí de l'habitatge on s'origina el focus, segons els testimonis, és alcohòlic, viu en condicions insalubres, no té aigua corrent, té la llum punxada i recull tot sovint andròmines de les escombraries i no permet la fumigació a l'interior de casa seva.
Un dia va venir també persones de l'Ajuntament amb serveis socials i la policia, el van venir a buscar perquè sortís voluntàriament, va dir que sí, i una vegada estava a la comissaria va marxar corrents, i una altra vegada al pis, perquè ell el que no vol és marxar dies, i ha de marxar dies, perquè si no no es pot fer aquesta fumigació. I ell diu que fumiguin amb ella dintre, això és impossible perquè es moriria.
Mentre els jutjats no autoritzin una actuació d'urgència, cosa que de moment han desestimat, el consistori no pot actuar en l'àmbit privat d'aquesta persona.
Senyalització excepcional al carrer Viladomat per obres de rehabilitació de la façana d'un edifici.
Els fets han tingut lloc aquest dimarts quan els veïns han informat a la policia que part de la façana i de la teulada de l'edifici han caigut. Els bombers han intervingut i avui encara continuen realitzant feines de sanejament. A conseqüència, la zona queda senyalitzada fins que es finalitzi la reparació de la façana.
Petit incendi en un edifici a la carretera de Terrassa aquest dimarts.
En el moment de l'incendi no hi havia ningú a l'edifici i els bombers han pogut actuar amb rapidesa per extingir les flames.
Denúncia administrativa per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa.
El conductor, un jove de 22 anys, va donar positiu en el control d'alcoholèmia amb un resultat de 0,61 mg per litre expirat. La policia ha realitzat una denúncia administrativa per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa i també s'ha immobilitzat el vehicle.
La Bonoloto deixa a Sant Cugat més de 80.000 euros.
Una de les 28 butlletes premiades avui en el sorteig de la Bonoloto ha caigut a la ciutat santcugatenca, més concretament al punt de venda del carrer Major número 33. L'encertant té un premi de 80.347 euros.
I la plantilla de l'empresa TE Connectivity de Montcada i Reixac convoca una vaga de 24 hores.
Els treballadors protesten contra l'ERO que la direcció de la multinacional ha presentat. Així doncs, els assalariats iniciaran demà dijous a les 6 del matí una aturada que durarà tot un dia. Demà també realitzaran una assemblea per tal de decidir les pròximes accions de protesta. Comissions Obreres i Indústria ha mostrat el seu suport als treballadors i ha assegurat que farà tot el possible per preservar els llocs de treball que ara estan en perill.
I abans de fer una aturada en aquest Notícies Migdia, us expliquem que els treballadors del Parc Taulí ja poden utilitzar des d'avui el nou aparcament que s'ha habilitat en uns terrenys a tocar de la Gran Via, unes places que substitueixen a les que els professionals podien utilitzar fins ara a la tercera planta del pàrquing soterrat i de les quals la corporació se n'ha desfet. Ara estan gestionades per la concessionària Saba, que ja n'explotava les altres dues, i a disposició de tots els usuaris del complex sanitari sabadellenc. Amb els diners d'aquesta venda, el Taulí ha pogut comprar la nau Bosser, que fa cantonada amb el carrer Videli, que està tot just al costat del nou aparcament. Allà s'instal·larà, un cop acabin els treballs d'adequació que ja estan en marxa, el nou Institut d'Investigació i Innovació de la Corporació Sanitària. Demà, al Notícies Migdia, en parlarem de tot plegat amb el director general del Parc Taulí, el doctor Joan Martí, a partir de 2:15.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Ara, amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, pots reformar i llogar el teu habitatge sense cap desemborsament inicial. Associa't i disposa de tots els serveis que et podem oferir. Ningú no et dona tant per tan poc. Carrer Narcís Giral 50, Sabadell. Telèfon 93-725-0924 o cambra@cpropietatsbd.com.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Per arribar al punt de les dues, Quim Torra demana de nou un referèndum pactat amb l'Estat.
En el debat de política general que se celebra avui al Parlament, el president de la Generalitat ha instat el govern espanyol a pactar una consulta sobre el futur de Catalunya.
Què us fa por, repeteixo? Que no tingueu majoria? Si a totes les vostres intervencions dieu que l'independentisme no és majoritari, aleshores, quin problema hi ha? Per què no ens feu callar uns quants anys amb un referèndum pactat, vinculat i reconegut com fan els països democràtics? Què s'amaga darrere la vostra por?
Torra també ha retret la falta de diàleg que Pedro Sánchez i ha sentenciat que la democràcia espanyola, diu, fa aigües.
I el govern ha aprovat 920 compromisos per complir l'agenda 2030 de les Nacions Unides.
Les mesures que s'han coordinat entre els 13 departaments de la Generalitat inclouen 810 que s'han d'assolir a Catalunya i 110 que són des de Catalunya cap al món. N'hi ha, per exemple, per reduir la pobresa, la fam, promoure la salut i el benestar, una educació de qualitat, la igualtat de gènere, l'ús d'aigua neta i sanejada o energia neta i sostenible, entre d'altres.
En surt aquest matí amb l'aparició de 3 paquets sospitosos a les seus d'Òmnium, Esquerra i l'ANC.
Els paquets estaven formats per un bidó amb una bandera espanyola i la paraula TNT escrita amb lletres negres. Els Mossos d'Esquadra han activat el protocol de comprovació d'aquestes objectes i al cap de pocs minuts han pogut confirmar que eren artefactes falsos. La mateixa policia els ha retirat i la situació ha tornat a la normalitat.
I precisament l'ANC ha dit avui al jutjat que la web de consum estratègic no és boicot negatiu, sinó boicot positiu.
Juguen Núria amb el verb comprar en anglès per fomentar el consum en determinades companyies. Així considera que la pàgina és un exercici de la llibertat d'expressió que no discrimina per raons polítiques a cap empresa. El lletrat de l'entitat ho ha dit durant la vista oral al jutjat mercantil número 11 de Barcelona per les mesures cautelars que ha demanat la patronal Foment de Treball, que suposa la web, en considerar-la discriminatòria i competència deslleial.
I Junts per Catalunya s'ha plantejat demanar la reprovació de la líder de Ciutadans de Catalunya, Lorena Roldán, per haver dit que el president Quim Torra havia instat a apretar el detonador d'explosius.
Així ho ha avançat el president del grup al Parlament, Albert Batet, en una entrevista a TV3. Batet ha afirmat que les declaracions de Roldán són intolerables i que traspassen línies vermelles. El president de Junts a la Cambra Catalana avisa que tirarà endavant la reprovació si Lorena Roldán no es disculpa abans del debat de política general que ha de començar aquesta hora al Parlament.
Doncs sembla que Lorena Roldán no s'ha disculpat prèviament a l'inici d'aquest debat de política general i, per tant, aquesta reprovació podria tirar endavant. 30 persones convocades per l'entitat Tsunami Democràtic han ocupat una oficina de CaixaBank a Barcelona.
Els activistes han entrat a la seu del Banc del Barri de Gràcia a primera hora del matí i han repartit papers informatius als treballadors de l'empresa on demanen que el banc deixi de finançar, diuen, governs que neguen el diàleg.
El Ministeri de l'Interior enviarà fins a 600 efectius d'antiavalots de cara a l'1 d'octubre.
A hores d'ara ja han arribat 200 agents antiavalots de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. L'objectiu és evitar incidents de cara al segon aniversari de l'1 d'octubre. Els agents es desplacen des de diferents indrets d'Espanya.
I un últim apunt, els Mossos d'Esquadra busquen un nadó que el pare hauria llançat al riu a Sant Adrià de Besòs. Segons ha informat la cadena SER, l'emissora afirma que uns testimonis han vist l'individu de 16 anys enterrant el nadó a la riba del riu. Posteriorment, el noi ha anat a la comissaria acompanyat del seu pare i avi de la criatura, i un cop allà ha confessat que s'ha desfet del nadó. El progenitor i presumpte homicida està detingut a la comissaria. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.